Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu-vos guard, amics. Avui és festa i avui és la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona i de tota la seva província eclesiàstica. Recordo que de petit, de la mà de la meva àvia Pepita, havia anat diverses vegades a la Basílica de la Mercè. Recordo que m'impressionava molt la imatge de la Mare de Déu que corona la cúpula. Ja se sap que de petits les coses es veuen més grosses i aquesta imatge, ja de per si molt monumental, em semblava enorme. L'àvia em va explicar que la imatge és tan gran perquè la puguin veure bé els qui arriben a Barcelona per mar. De fet, l'arribada a la ciutat comtal en vaixell és molt bonica. Hi ha un moment que els principals monuments, la Torre de Colom, el monument a l'Almirall, la Mercè, la Catedral, la Sagrada Família, sembla que s'hagin reunit tots en un mateix punt com aquelles postals que s'editaven fa anys. De fet, era per la costa mediterrània que arribaven els pirates i feien captius. També els mercedaris solcaven les aigües del Mare Nostrum per anar a redimir els que havien perdut la llibertat. Diuen que des dels orígens de l'Orde de la Mercè fins a 1779 en redimiren 60.000. Quan arribaven al port de Barcelona, tothom volia saber si entre els alliberats hi havia algun dels seus familiars. Es podien presenciar escenes emocionants. Els cristians alliberats anaven tot seguit als peus de la Mare de Déu de la Mercè, tot oferint-li les cadenes, signes de tants sofriments i d'esclavatge. Després eren traslladats a l'Hospital de Santa Eulàlia, al costat de la Pia Almoina, on rebien els auxilis de mans dels mercedaris. Tot això es commemorarà l'any vinent, que jubileu mercedari, però ja des d'ara ens podem començar a preparar. Avui hi ha captivitats de tota mena i molts sofriments absurds que es podien evitar amb una mica de bona voluntat, amb diàleg civilitzat i amb creativitat. N'hi ha prou aquests dies amb sortir al carrer per comprovar-ho. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
061. CatSalut respon. Prevenir malalties és a les mans de tots. Només cal seguir uns bons hàbits d'higiene, rentar-se les mans després d'anar al lavabo i de canviar bolquers i també abans de menjar. Quan tossim o esternudem, cobrir-se amb la part inferior del colze i mai amb la mà. Fer servir mocadors d'un sol ús i recordar que els infants amb febre no han d'anar a l'escola fins que estiguin ben recuperats. La millor manera de fer salut és la prevenció. Troba més informació al web canalsalut.gencat.cat o trucant al 061 CatSalut respon. 061, la Generalitat al teu costat.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la cinquena edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Thank you. de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. L'Institut Català Internacional per la Pau ha atorgat el Premi ICIP Constructors de Pau 2017 a Arcadi Oliveres per la seva incansable dedicació i compromís amb la promoció de la pau, la justícia social, els drets humans i el desarmament, des d'una perspectiva universal. I nosaltres afegiríem que des del compromís cristià del qui va ser president de Justícia i Pau a Barcelona, també des de la visió interreligiosa. Justícia i Pau va acollir des de fa 40 anys Arcadi Oliveres, molt vinculat des de jove al moviment Escolta, al moviment cristià Pax Christi i a l'Institut Víctor Sheix de Polemologia. També ha rebut Oliveres, entre altres distincions, diferents influències del pensament pacifista per part de Frederic Roda i també del caputxí Joan Botam. En la dictadura franquista és destacable el seu compromís amb la democràcia, que el va portar a integrar-se a l'Assemblea de Catalunya, des d'on va promoure la Marxa de la Llibertat el 1976 per reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. L'any 82 va ser quan es va integrar a Justícia i Pau i des d'aleshores el seu compromís ha seguit amb fermesa una trajectòria coherent de denúncia i de proposta, també de diàleg. Felicitats, Arcadi Oliveres, també amic d'aquesta casa de Ràdio Estel, per aquest merescut reconeixement. Avui ens volem endinsar en el que va ser dissabte passat la nit de les religions 2017 en una trentena llarga de centres de culte a Barcelona. Ens en faran el balanç i també ens donaran algunes dades Sergio Arévalo i Aroa Ortega de l'equip coordinador d'aquesta iniciativa organitzada per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR. Després el vocabulari interreligiós, com cada setmana. I en la segona part, el testimoni avui serà de l'Església Catòlica, concretament del moviment familiar Schoenstatt. Ens explicaran, membres d'una mateixa família i de tres generacions diferents, el seu compromís amb aquest col·lectiu d'espiritualitat que complirà 20 anys d'aquí a uns dies pel que fa al naixement del santuari que hi ha a Valldoreix, a Sant Cugat, el santuari de Schoenstatt, un moviment que va néixer a Alemanya i que té ja unes quantes dècades. Això i la música final fins a 6:45. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
La nit de les religions 2017 es va fer dissabte passat, ha estat la seva segona edició. 33 centres de culte d'unes quantes comunitats religioses presents a Barcelona van obrir les seves portes després d'un acte inaugural que es va fer al migdia al Passeig de Sant Joan de Barcelona, al Palau Macaya. Ens acompanyen per analitzar el que ha estat la nit de les religions Sergio Arévalo, coordinador de la iniciativa. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
I també Aroa Ortega, que és membre igualment de l'equip organitzador de la nit de les religions. Tots dos, tant Sergio Arévalo com Aroa Ortega, són membres d'AUDIR. Aroa, bona tarda també.
Hola, bona tarda a tothom.
Gràcies a tots dos per la seva presència. Bé, què explicaríem per començar del que ha estat aquesta segona edició de la Nit de la Religió? Sergio.
Bé, una edició molt positiva, com l'any passat, amb una participació força important i també amb una repercussió, podríem dir, mediàtica, també força significant. Aleshores, estem molt contents i amb ganes ja de reprendre i preparar la tercera edició, la veritat.
Fins a la tercera edició, que serà d'aquí un any, oi? Perquè això vol ser anual. Hi ha temps per reflexionar i per pensar. Abans m'ho comentaven tots dos, però pel que fa a les dades, una sensació que queda és que hi ha més participació que l'any passat. Les coses quan es van coneixent més, oi, Aroa?
Sí, de fet, en general podríem dir que sí. Hi han hagut persones visitants a totes les comunitats que en algunes han duplicat el número de visitants respecte a l'any passat.
En algunes el doble, eh? Sí. Aquest és un titular important.
Mm-hmm. I també abans parlava amb el company, amb el Sergio, del perfil de visitants, que també ha variat una miqueta, perquè l'any passat en general hi havia moltes persones adultes, sobretot, i aquest any hi ha hagut també moltes famílies, hi ha hagut joves que han anat en grups, i pensem que això també és significatiu.
Dels centres de culte que ja havien obert l'any passat, hi ha alguna evolució en uns més que en altres? Per exemple, els centres musulmans potser han registrat més visites, els jueus... Què destacarien? Difícil també diferenciar, sí, és difícil. I comparar, sobretot.
És difícil, però sí que és cert que en els centres musulmans sí que hi havia cert interès per part de la ciutadania d'anar-hi. Suposo que pel tema dels atemptats que hi ha a Barcelona i a Cambrils, hi havia molt interès per conèixer aquesta tradició i s'ha notat en els centres musulmans, la veritat que sí.
Un interès, però, positiu, reparador, també, de vegades, després d'alguns comentaris que sempre surten en aquests casos.
Sí, a mi m'ha... Bueno, d'alguns companys, no?, que van estar allà, també, m'havien dit que hi havia moltes preguntes de la gent, no?, de la ciutadania a les... I eren tres o quatre noies d'alguns dels centres islàmics que feien una mena de visita guiada, i sent joves també estaven molt obertes a respondre a gairebé a tot el que podien, també.
Preguntes, per exemple, sobre què vol dir jihad o sobre el compromís amb la pau, que segur que sempre surten en la nostra societat plural. Avui ens acompanyen Aroa Ortega i Sergio Arévalo, de l'equip coordinador de la Nit de les Religions 2017, la segona edició d'una iniciativa que ha tingut lloc a Barcelona. Una novetat és la Basílica de la Sagrada Família. S'ha resolt bé aquest nou repte?
Sí, era un repte important perquè, clar, era un temple de dimensions molt més grans dels que habitualment, bueno, l'any passat van participar. I bé, molt bé, la veritat que la gent que hi ha participat ha tingut una experiència molt positiva, ha conegut realment aquest símbol de Barcelona i la veritat que molt bé.
Sí, de fet, hi havia persones que passaven a l'hora de l'entrada, que hi havia diferents torns per visitar la Sagrada Família, també. Hi havia persones que al carrer, com era ja de nit, doncs preguntaven si és que ara hi havia visites nocturnes, no?, pròpies de com a monument, no? I els havíem d'explicar, de fet, que això formava part d'una jornada que era de diàleg interreligiós, no?
Extraordinària, que no era habitual,
això. I a la gent, bueno, en el mateix moment ja li va agradar, però ja no podien entrar perquè això funcionava diferent per poder veure la Sagrada Família. Però, bueno, que al final veiem que una coseta portava una altra, no? I l'interès ha crescut.
Ha crescut l'interès en general i segurament, com totes les iniciatives d'aquest tipus, també la Nit dels Museus, que és la referència pública que pot ser més comparativa aquesta, doncs segons passen els anys segur que anirà tenint més resposta, també depenent de la difusió. I aquest és un compromís d'Audir, no?, fer difusió de la Nit de les Religions.
Sí, també el que comentàvem abans, de que hi ha una implicació aquest any, s'ha notat una implicació major de la xarxa social i d'entitats. I això ha estat molt important, també, i esperem que any darrere any aquesta implicació creixi, i creiem que és una cosa molt, molt positiva, la veritat.
Sí, també creiem que... I estem molt agraïts de l'equip de voluntaris, perquè són molts. O sigui, també ha estat possible per això, perquè nosaltres intentem que a la mateixa nit nosaltres dividir-nos una miqueta i passar per una mica, una estona, per cada temple que hi participa, no? I si hi ha més temples, necessitem més persones, i això ha estat molt treball de voluntaris joves, també, que una cosa sí que m'agradaria destacar entre d'això és que els joves, que molts o alguns són procedents o membres ja d'algunes comunitats diferents i d'altres no necessàriament, però que hi ha hagut un intercanvi de visites també entre joves d'unes confessions que volien visitar altres diferents, no? I pensem que això enriqueix molt el grup, no?, internament, però també de cara a la societat, no?, d'anar a conèixer o visitar temples que no has anat mai.
La Nit de les Religions és una jornada de portes obertes en centres de diferents tradicions religioses a la ciutat de Barcelona. N'hi havia de cristians de diferents denominacions, musulmans, jueus, budistes, també hi havia de tradicions paganes, de la cienciologia concretament. Em sembla que no em deixo de les comunitats religioses més presents, són aquestes, bàsicament, no? Hi havia...
Sí, hi havia alguna hinduista.
Ah, de la tradició Sikh, també, em sembla sí. que em deixo, hinduista.
Mm. Budistes, no sé si...
Budistes sí que he dit, sí. Sí. Però vaja, per no ser injustos aquestes, i si ens deixem alguna demanem disculpes, sí. Però són totes les presents sí, d'alguna manera a Barcelona, més, més fortes o més minoritàries, però totes presents a Barcelona. Què destacarien Aroa Ortega i Sergio Arevalo de l'acte de presentació? Es va fer al Palau Macaya, com estava previst?
Sí, l'acte de presentació ens va sorprendre perquè és un espai, el Palau Macaya, molt gran, aquella sala, i es va omplir a vessar, i realment va ser molt positiu, i no, o sigui, va ser com al principi mostrar el que esperàvem a la tarda, que seria un increment de la participació, un interès molt divers de públic, i realment va ser ja significatiu, no?
Sí, era una miqueta cultivar l'ambient de la tarda, no? D'animar la gent a preguntar on aniràs, o la gent preguntava a última hora, no? Què em recomanes o què podria visitar, no? I jo crec que ha donat molt de sí. I també allà mateix hem pogut conèixer altres comunitats ja interessades en participar l'any vinent.
Mm-hmm. Bona cosa. Recordem que, amb l'única excepció de la Sagrada Família, que calia reservar plaça per la visita, en els altres llocs era oberta la porta, no? A tothom
sí, bueno, excepció
dintre
de
les limitacions.
Sí, hi havia inscripció prèvia a en comunitats, algunes sí, però la resta era aforament limitat, l'única cosa, però obert, sí.
Repassem les confessions, que ara sí que les estic veient. Cristians, islam, judaïsme, budisme, hinduisme, sikhisme, tradicions paganes i cienciologia. Em sembla que no ens havíem deixat cap, eh?
No.
Per ser justos. La nit de les religions, tema d'anàlisi avui a Temps de Diàleg a Ràdio Estel. L'organització a càrrec de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós segur que s'ha marcat objectius per consolidar aquesta activitat, que és una activitat que respecta la diversitat, lògicament, de cada creença. No, no és per barrejar, no? També és bo explicar-ho, això.
Clar, la idea no és crear una creença comuna, ni intentar...
Ni un consens, ni res d'això.
No, no, és simplement que la ciutadania conegui la diversitat religiosa que hi ha a la nostra ciutat, que cadascú pugui fer-se una idea del que hi ha, tant si és una idea positiva o negativa, cadascú és gran i sap el que ha de pensar, no?
Naturalment.
I simplement crear una mena de diàleg entre les diverses tradicions que hi ha a la nostra ciutat, però no, aquesta intenció no hi ha.
Sí, creiem que és la primera passa, no?, que cal per conèixer a l'altre. I a partir d'aquí, doncs, cadascú, doncs, que pensem que això és una eina, no deixa de ser una eina de coneixement i reconeixement per l'altre, no?, que convia amb nosaltres, però després a nivell personal, la fe, creença, o sigui, per suposat que cadascú farà el que li sembli o on se senti més còmode.
Només per acabar, recordar que potser aleshores l'objectiu seria, Aroa i Sergio, establir una consolidació de la diversitat a través del coneixement mutu, no?, que tots ens comprometem, no?, amb aquesta convivència pacífica que desitgem a Catalunya.
Això seria la idea, sí.
Molt bé, doncs molts ànims, moltes felicitats per aquesta iniciativa, la Nit de les Religions. Compto i dono per fet que a part de vostès dos hi havia molta més gent, no?, en l'equip organitzador. Això és necessari, la unió fa la força. Quants heu estat, més o menys?
L'equip organitzador directe, unes 14 persones, però després teníem col·laboracions de joves de Constructor de Ponts, que és una altra iniciativa d'Audir, que serien unes 10 persones més, i l'equip d'Audir directament, de treballadors d'Audir.
Que vagi molt bé.
Sí, una trentena, com a més o menys.
Una trentena total, molt bé. Aroa Ortega i Sergio Arevalo, un plaer tenir-vos avui a Temps de Diàleg i endavant amb la feina diària de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Fins una altra, bona tarda.
Una altra, gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Temps de Diàleg, les creences que es miren i es coneixen. Temps de Diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions. Asquenazites, judaïsme. Són els jueus instal·lats al centre d'Europa després de la diàspora o destrucció del segon temple de Jerusalem, el 70 després de Crist. Temps de Diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Schoenstatt és un moviment marià, apostòlic i familiar. Aquesta realitat eclesial compleix 20 anys i ho celebrarà entre el 13 i el 14 d'octubre al santuari que el moviment té a Valldoreix, a Sant Cugat. Volem conversar uns minuts avui sobre aquesta realitat catòlica i oberta a les sensibilitats cristianes i socials amb tres generacions d'una família que en forma part. Ens acompanyen Mapi Osés, que és una de les persones que forma part d'aquest moviment. Ella és mare de família i filla també de família, Maria Pilar Osés. Benvinguda, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Ha vingut acompanyada per la seva mare, que és Maria Candelas Anton. Benvinguda. Bona tarda.
Buenas tardes.
Li diuen Candelas, Candelitas, Candeli...
Maria Candelas.
Maria Candelas, de Nuestra Señora de las Candelas.
Sí, que el 2 nombre, de febrero.
El 2 de febrero, efectivament, el dia de la Candelària. Molt bé. Sí. I també saludem Irene Boz, que és filla de Mapi Osés i neta de Maria Candelas Anton. Benvinguda, bona tarda, Irene.
Merci, hola.
La Irene és la més jove, quants anys tens?
16.
16 anys, ets la filla petita de Mapi Osés, no, la petita no,
la
tercera, però no la petita.
No.
De les petites, en aquest cas.
Quants germans? La mitjana. Som 5.
Sou 5 germans, doncs la del mig, efectivament. Sí. Bé, què és Schoenstatt? Si vol començar Mapi, per exemple.
Bé, Schoenstatt és un moviment que, de fet, no té 20 anys, té 100 anys. O sigui,
sí, he dit 20 anys a Catalunya.
A Catalunya
sí.
De fet, 20 anys de santuari. El moviment a Catalunya és anterior, però és un moviment que neix a Alemanya, a les portes de la Primera Guerra Mundial, i en un santuari que precisament està en una vall que es diu Schoenstatt. Allà un sacerdot alemany, el padre Kentenich, doncs agafa un grup de joves amb els quals comença doncs aquesta aventura de fer un pacte amb la Mare de Déu. Nosaltres li diem una aliança en un santuari que, del qual tots els santuaris que hi ha al món són còpia fidel d'aquest santuari, no?
Per tant, el moviment és centenari i el santuari que hi ha a Sant Cugat compleix ara 20 anys. Bé, i per què la família és tan important per a vosaltres? No sé si ho vol dir Maria Candelas Anton i després si vol la Irene també.
Bueno, para nosotros ha sido muy importante descubrir Schoenstatt aquí, porque yo creo que nos ha regalado tanto, tanto, tanto que bueno... Primero, en el ambiente de la familia, es un ambiente muy mariano. Se hace oración en familia. Tenemos en casa un lugar privilegiado que se le da a la Virgen. Y es el lugar donde nos reunimos cada noche la familia para rezar. No solamente es eso, sino que nosotros hemos descubierto que sí que empezó como centro de oración, pero se convirtió después en también donde se fomenta el diálogo familiar. Porque muchas veces, generalmente se empieza con la oración, que afortunadamente, por ejemplo, cuando voy a casa de Mapi disfruto muchísimo, porque ya en nuestra casa ya ellos ya tocaban las guitarras, hacíamos oración muy, muy espontánea, se pedía perdón, oración espontánea, donde los hijos han ido creciendo en ese ambiente. No era nada raro pues que por la noche nos juntáramos, o sea, incluso salía de ellos mismos decir, bueno, que tengo mañana un examen o tal o cual, o me quiero acostar o no sé qué, vamos a hacer la oración. Ellos mismos pedían la oración, y sobre todo es que se fomentaba también el diálogo, porque salían conversaciones muy 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 ricas. Y yo creo que ha sido el taller donde la Virgen nos ha educado a todos. Uh-huh. A nosotros a escuchar, a ellos también, o sea, a pedir perdón, nos ha educado.
Uh-huh. Irene, i per a tu, que tens 16 anys, com t'ha arribat aquesta espiritualitat i aquesta experiència de compartir en família la fe?
Doncs per mi la família ha sigut molt important i essencial, un paper essencial, perquè això que explica la meva àvia de la conversació que es crea a l'oració, doncs és molt important, perquè tu doncs ofereixes el teu dia, per exemple, i llavors doncs expliques algo important que t'ha passat, no? I no sé, és com molt emotiu, perquè te surt de dins i és realment doncs el que vas compartir.
I,
no és només una cosa, no és només una cosa de transcendència o d'intuïtivitat, sinó de tocar de peus a terra i sí, d'estar en el món, no?
I així la teva família sap el que t'ha passat i el que tu portes per dins i el que vols oferir-li a la Mare de Déu, no?
La Mare de Déu, per què té tanta importància? Perquè la té per als cristians catòlics, no? Però, en tot cas, per a Schoenstatt...
Jo penso que l'accent que té a Schoenstatt és que Maria és la nostra reina, és la nostra mare i és la nostra educadora. I aquest és l'accent, no? Maria és la que està al nostre costat. Nosaltres això ho simbolitzem amb una frase que és res sense tu, res sense nosaltres. Nosaltres diem, nosaltres aportem el nostre granet de sorra, petitó, petitó, i tu ens ajudes amb la resta. I això fa que Maria sigui model, però sigui la nostra companya de viatge, no?
Agraïm molt a Mapi Osés, a la seva mare Maria Candela Santón i a la filla de Mapi Osés, que es diu Irene Bot, la seva presència avui. També ha vingut Joan Osés, que és el marit de Maria Candela Santón. Ells van conèixer el moviment ara fa uns 40 anys a la parròquia de l'Hospitalet de Llobregat, per tant, neix de les estructures pastorals ordinàries de l'Església, no?, aquest moviment, i després, doncs, quan es funda el santuari, ja una mica esdevé com el centre, no?, de l'espiritualitat d'un moviment que, a més a més, té presència a Catalunya molt transversal, a diverses diòcesis, a diferents llocs, no? Sabem que n'hi ha de la diòcesi de Girona, de Barcelona, d'altres... De Tarragona. Molt bé. Molt ràpidament, sí, perdoni, per anar acabant, molt ràpidament, el que es farà entre el divendres 13 i el dissabte 14 d'octubre.
El dia 13 es farà una vigília de pregària, hi haurà també testimonis de gent que compartirà l'experiència del santuari, i el dia 14, que és el diumenge, doncs hi haurà una missa al matí a 1:15, que la farà, la celebrarà l'arquebisbe de Terrassa.
El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sall.
L'auxiliar.
L'auxiliar de Terrassa, en aquest cas, Salvador Cristau.
Sí, exacte. Llavors, després, en aquella mateixa celebració, doncs es coronarà la Mare de Déu, com una tradició molt antiga dintre l'Església, es coronarà la Mare de Déu com a reina de la joventut, i perquè se li vol donar a ella aquest paper d'acompanyar els joves en el món d'avui, i després es compartirà un dinar amb tot aquell qui vulgui. També s'espera gent que vingui de la resta d'Espanya o de fora per compartir amb nosaltres.
El divendres 13, doncs, a partir de 8:45, vetlla per acollir els qui arribin d'altres llocs, per preparar el cor de cara a la celebració del 14 d'octubre, que és la important. Dissabte, a partir de 10:45 del matí, i a 10:45 la missa que presidirà Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa. Bé, el secret de la maduració del jove radica en el desenvolupament del seu ideal personal. Les dificultats juvenils són superades en allò essencial quan els joves troben el seu ideal personal. Aquesta frase ens poden dir d'on ve. No sé si ho vol dir el senyor Joan Osés.
Un Schoenstatt té el que ha de buscar és el seu ideal personal. És a dir, què és el que Déu vol de vell a la seva vida? L'ha de buscar i una persona el trobi, posar-la en pràctica.
Els nostres joves treballen molt en aquesta línia, també. Treballen molt en aquesta línia de conèixer-se com a persona, veure quins són els seus punts forts, els seus punts febles, i tots estem cridats a buscar què és el que Déu vol de nosaltres. Això és el que diem ideal personal.
Un plaer comptar amb la vostra presència, una presència familiar de tres generacions, amb Maria Candela Santón i Joan Osés, la filla de tots dos, Mapi Osés, i la neta, la filla de Mapi Osés, Irene Boz. Una abraçada a totes les famílies de Schoenstatt i també amb la imatge de la Mare de Déu que va de casa en casa. Que vagi molt bé, llarga vida. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
I precisament avui ens acomiadem amb una cançó de Schoenstatt a la Mare de Déu, Reina Immaculada. I avui acabem felicitant a les Mercès, festa de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona, i a les Misericòrdies, demà, Mare de Déu de Misericòrdia, dies molt marians per als catòlics. Fins aquí Temps de Diàleg, tornem diumenge vinent a les 6. Salutacions del Toni Huguet i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.